Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Els fets que tractarem a continuació estan basats en històries reals.
Tens entre una denúncia, la víctima denuncia que ha perdut 560.000 euros.
A internet també hi ha llops ferotges disfressats de xais.
Comencen a tractar de temes íntims, els demanen una foto despullat.
La principal llacuna de seguretat és l'error humà.
Descobreix com a vegades la vida pot canviar amb un sol clic.
Ho estàveu escoltant, els cibercrims són cada cop més freqüents i és que van de la mà de les tecnologies més punteres, de l'evolució creixent de la intel·ligència artificial i també de l'exposició de dades personals a través de les xarxes socials. De tot això parla Cibercrims, una sèrie documental de 3CAT que compta amb 6 capítols i narra 6 històries reals que mostren com la vida pot canviar de forma abrupta, en tan sols un clic. Avui en parlarem amb el presentador Toni Noguera, ell és periodista i expert en ciberseguretat, i també amb l'Albert Folk, que és director del programa. Toni, Albert, què tal? Com esteu? Benvinguts.
Moltes gràcies, molt contents d'estar aquí.
Sí, un plaer.
A veure, cibercrims, com dèiem, tots són capítols basats en històries reals que alhora et serveixen per explicar conceptes i sistemes, no?, d'aquesta realitat virtual. La primera pregunta, ara entrarem en el tema, no?, però com us embranqueu, diguéssim, en aquest projecte, Albert?
Doncs mira, això, la ideòloga, diguéssim, de tot això és la Rosa Moya, és la productora executiva del programa. Feia molt de temps que tenia ganes de fer alguna cosa al voltant dels cibercrims i llavors doncs em va venir a buscar, la cosa va anar creixent i jo em vaig veure de cop doncs, diguéssim, transportat a aquesta realitat fosca que habita en el ciberespai i ja no he pogut tornar-ne a sortir. He quedat totalment atrapat en aquest món virtual.
I suposo que el Toni era la millor persona, no?, perquè pogués conduir aquest espai, no?, aquests
capítols. Jo porto una mica més de temps en aquesta realitat ciberfosca perquè en parlo des de fa més d'una dècada, potser diria 15 anys ja, i a poc a poc m'he anat especialitzant. Jo sóc periodista i sempre he estat tocant temes tecnològics, des de Chatac a publicacions digitals fins al 324.cat, on estic ara, fent articles de tecnologia. I van dir, aquesta persona que parla a vegades als mitjans de tecnologia i de ciberseguretat, doncs és la indicada, i jo, no vaig poder dir que no. El projecte m'encantava des del moment que me'l van vendre. La Rosa també va ser qui em va trucar i em va explicar de què anava, i ara estic contentíssim amb el resultat perquè estic segur que a la gent li encantarà Cibercrims quan se'l vegin.
Clar, fixeu-vos que avui mateix ens assabentàvem que el gegant de venda d'entrades Ticketmaster ha patit un ciberatac i han robat les dades de 560 milions d'usuaris. Estem prou preparats com a societat per fer front al cibercrim? I Albert, Toni, això anirà cada cop a més.
Sí, sí, anirà més. De tot el que ens arriba dels experts, dels cossos policials amb qui parlàvem, és que això, diguéssim, que el crim tradicional, sobretot en el món de les estafes, cada cop queda més de banda i no pararà de créixer tot el que és la banda cibernètica, no?, de tot això.
Sí, són crims que no paren de créixer. De fet, ara mateix és el crim per denunciat més habitual. És a dir, la gent ja directament va denunciar cibercrims o ciberestafes o ciberassetjaments. És l'àrea on els Mossos estan rebent més denúncies cada dia. I, per tant, tot això ens demostra que hi ha una tendència que es va accelerar amb la pandèmia, quan estan tots tancats, fent servir doncs tecnologia més que mai, treballant des de casa. I una altra cosa és que ho deia això un mosso en el programa, la baula més dèbil de tot això, de tot el sistema de seguretat en la xarxa, som els humans, som les persones, perquè tots podem ser víctimes, tots són potencials baules dèbils d'aquest entramat de seguretat, perquè per molts antivirus, per molts sistemes de seguretat que tingui la teva empresa, que per moltes mesures de seguretat que tinguis tu, si t'acaben enganyant i estàs en un moment i en una situació inadequada, doncs és molt fàcil caure-hi.
Clar, i cada vegada més, perdona, Albert, tenim aquesta sensació, abans teníem aquesta sensació de això no em pot passar a mi, o és molt difícil que em passi a mi, però cada vegada més et dona la sensació de que som molt dèbils, no?, i que tothom pot ser víctima d'un cibercrim.
Sí, de fet, quan vam anar a presentar el projecte a Mossos, estaven molt contents de la proposta, perquè, clar, ells treballaven amb el mateix equip que fa el Crims del Carles Porta, no? I llavors diuen, ja és veritat que hi ha molta tendència ara del true crime, no? I de la crònica negra i tot això, i ells, evidentment, hi col·laboren perquè és una feina molt important que fan, però ens deien, ens encanta que ens demaneu això perquè, com deia el Toni, rebem moltíssimes denúncies i la gent no és prou conscient, no, de totes les amenaces que hi ha, i el fet de que tracteu aquestes temàtiques ens ajuda molt, no? I realment jo crec que tots els casos són casos que sents molt que et podrien passar a tu, no? Jo crec que és una cosa que m'agrada molt d'aquesta sèrie, que, clar, en el true crime típic, ostres, és difícil. Tot pot passar, eh? Mai se sap. Però és difícil que acabis assassinat. Però que et passi una estafa, no? O que el teu fill tingui un problema a les xarxes, jo crec que és una cosa que tots ens la notem molt propera, i això també fa molta por, no?
Clar, fa molta por, no, Toni?
Sí, molt respecte. I una cosa que veiem també amb el programa, on tenim experts, tenim psicòlegs, tenim criminòlegs, no hi ha experts tecnològics, no hi ha un hacker, perquè aquesta, potser, la part tecnològica, és que és molt important, molt rellevant, és la menys important en aquest tipus de casos, perquè el que passa aquí és que utilitzen tècniques de psicologia, utilitzen estratègies de màrqueting, hi ha empreses professionalitzades fetes per enganyar-te, per treure't els diners, per intentar que fins i tot quan estàs dubtant acabin guanyant més diners a costa teva. Hi ha un episodi molt interessant, com es diu, el de la companyia?
És el de la companyia, és l'episodi 2.
I flipareu de com funcionen les ciberestafes, com s'han professionalitzat i com tenen àrees realment de màrqueting com una empresa normal i corrent, però que estan orientades a treure't diners, a enganyar-te, i per molt que sàpies de tecnologia, hi acabes caient.
Creieu que el programa és una forma també, no sé, abans ho parlàvem a la redacció, d'ajudar i d'educar, i sobretot per a prevenir els cibercrims? O sigui, els espectadors, quan l'objectiu de veure cibercrims, quin creieu que és?
O sigui, jo crec que totalment compleix aquesta funció i ens la plantegem des del principi. Dit això, hem plantejat el programa com un producte d'entreteniment, vull dir, és un programa perquè te'l miris i gaudeixis i et quedis enganxat i atrapat a la història, no? Però evidentment que a través d'aquesta història real, no?, i d'aquest anar descobrint com funciona tot aquest món, que jo crec que una de les sorpreses, no?, és veure la complexitat que té i la quantitat de casos que hi ha i tot el que passa, que evidentment a través d'aquest entreteniment també aprenguis coses, i jo crec que surts com a mínim més conscienciat i també amb algunes eines aplicables que fan que la teva vida a les xarxes sigui més segura.
Jo anava a respondre exactament el mateix. És entreteniment, sobretot, però realment hi ha molta pedagogia. Pots escoltar consells constants de Mossos que han estat implicats en cada una d'aquestes casos, que, recordem, són casos reals basats en documentació, atestats policials i documentació real. Fins i tot les converses de xat que podem veure de com una persona que està intentant, doncs, obtenir coses de menors, doncs, escriu a quin to utilitza, quines confiances s'agafa. Tot això fa que t'entretinguis, però també et produeix molta empatia. I aquesta empatia és molt important, sobretot per aprendre com et posaries tu, en quina situació i com podries reaccionar a cada una de les estratègies que utilitzen els ciberdelinqüents i com al final, doncs, ets una víctima potencial com tots els casos que veiem.
Ostres, i el primer capítol, si no m'equivoco, surt aquest concepte del groomer, no?, que dius, mare meva, si tu ja et sents indefens, imagina't els teus fills, no?, o els teus nebots, que poden caure, que jo no ho sabia, no?, perquè tenen fins i tot aquesta psicologia que els poden fer variar. Bueno, no sé, em vaig flipar moltíssim, no? Perquè, clar, són conceptes i són capítols que poden veure tothom, sobretot els petits de casa, no?, també, per conscienciar-los.
Sí, jo crec que el que ens vam trobar és que hi han com els ciberdelictes més freqüents, les dues principals tipologies, és tot el que té a veure amb el món de les estafes, i l'altre és tot el que té a veure amb el món de l'assetjament, normalment amb finalitats sexuals, i que es dona molt entre els més joves. Llavors, hi han concretament tres capítols que tracten molt directament aquests temes, que jo penso que són super recomanables perquè es vegin en família, perquè es vegin a les escoles, no?, perquè tracten molt de tot aquest tema. I és el que tu dius, o sigui, fa patir perquè tu com a adult, no?, et pots trobar amb cos, però clar, un adolescent que és una cosa que surt molt en aquests programes, no? Que estan en aquest moment de necessitar l'aprovació del grup, de conèixer coses, d'experimentar, són molt susceptibles, no? I utilitzen una combinació de tècniques de manipulació psicològica molt elaborades.
Molt elaborades, que, sí. que al·lucines, no?
Van a fer mal.
Van a fer mal.
I juguen sí. també amb aquesta immaduresa que estaves mencionant, també, perquè estem parlant de que són casos que ens poden afectar a tots, però realment, quan tens una edat en la que no estàs desenvolupat, no estàs realment emocionalment preparat per segons què, doncs ets una víctima encara més susceptible.
Sí, i combinen aquesta cosa social, que potser això, bueno, sempre s'ha donat, però clar, el fet de que aquestes generacions més joves, com els adults, però amb ells jo crec encara més, tota la seva vida passa per una pantalla, la manipulació que tu pots aconseguir del que hi ha darrere d'aquesta pantalla, doncs l'engany és complet, no? Realment es poden convertir en una altra persona, no? Les persones que s'oculten darrere d'aquestes falses identitats. No?
Com vau seleccionar aquestes històries, no? Basades en fets reals? I també us diria, i ens ha cridat molt l'atenció el fet de que cada episodi només duri 25 minuts aproximadament, que jo crec que també, Albert, potser ho vau pensar també per el tipus de consum que estem habituats, no? O...
Sí, el tema de la durada és una cosa que teníem bastant clara des del principi. Jo hi ha una cosa, com a espectador, que no m'agrada gens, que és quan sents que allò es va estirant, no? Una mica, és una cosa que no m'agrada i com dius, ens interessa que tingui un consum, que la gent, diguéssim, acabi els capítols, que els vegi, no? I llavors vam voler donar-li aquest ritme molt àgil, anem molt al gra, no? També això és un projecte que s'estrena amb la plataforma 3CAT, llavors també hi ha un interès de generar noves formes audiovisuals que s'adaptin a aquest tipus de consum i d'arribar a un públic que potser doncs, cada vegada més, pel que sigui, ara no diré si és per sort o per desgràcia, consumeix de forma més àgil i ràpida. No?
Per la selecció de capítols, aquí tenim doncs, un treball que han fet a frec amb els Mossos d'Esquadra, que són els que han ajudat a fer la selecció, i que al final el que ens porten són els casos més rellevants del que és en general la cibercriminalitat al nostre país, i també els més foscos i els que criden més atenció. N'hi ha alguns que tenen implicacions internacionals, n'hi ha d'altres que pel tamany doncs, són dels més importants a nivell europeu fins i tot. Vull dir, són casos molt rellevants que han tingut aquí un centre neuràlgic, aquí a Catalunya, i que doncs, ens han escollit doncs, també per fer aquesta pedagogia, però també per mostrar la diversitat que hi ha de tipologies.
Toni, en el món del cibercrim, a què li haurien de tenir més por?
Doncs la nostra pròpia forma de reaccionar. És a dir, el que hem d'estar més atents i el que hem de tenir més por és com reaccionem nosaltres en cada moment, perquè el problema normalment és que o estem distrets o estem en un moment en què una urgència que ens creen artificialment doncs ens sensibilitza, o estem sensibles a aquella urgència i reaccionem de forma equivocada. Hem d'estar amb molta por de cada clic que fem i estar amb respecte, estar amb posar-li una mica de por al que fem al mòbil, que és un accessori que tots portem a sobre, que tenim molt interioritzat, que és portàtil, que el fem servir en qualsevol situació. El tenim tan normalitzat que li hem perdut un respecte que li hauríem de tenir, perquè això està connectat, això em refereixo al telèfon, a tot arreu i a tots els nostres records, les nostres vinculacions empresarials, també econòmiques, les nostres finances, també. Vull dir, és la nostra porta d'entrada a moltíssimes coses i cada cop més és com una clau que ens obre doncs, secrets. I, per tant, l'hem de mantenir amb molta més cura del que fem. No li donem aquest respecte que li donem, per exemple, al pany de casa nostra. I hem de començar a considerar el telèfon mòbil un pany a tota la nostra vida.
Carai.
Sí, és així. De fet, potser més i tot, no? Perquè la pèrdua a casa, doncs, al final no deixaran de ser coses materials, però és que aquí hi ha les nostres relacions, les nostres connexions...
Ho tenim tot.
Tot, no? I llavors hi ha un cas, per exemple, que és un altre dels casos d'estafa, que és molt interessant perquè clar, jo mirava aquests dies comentaris que va fent la gent a xarxes, no?, amb els clips que anem penjant, no?, i alguns de les estafes sempre hi ha algú que et diu però la gent com hi cau en aquestes coses i tot això,
sí, no? Que és el típic comentari.
Sí, llestos n'hi ha clar, molts a internet.
Sí, sí, allò, quan ho veus de fora...
Però això és impossible,
exacte,
no?
Exacte, això, sí, això no pot passar.
Tornem a salvar d'ells, no?, de dir, això a mi no em passaria.
A mi no em passarà.
I patapam.
Però hi ha un dels casos d'estafes que és una empresa que és amb una transacció amb un proveïdor i te n'adones que fins i tot tots entenem que si veiem una web que fa molt mala pinta, sí, allà no hi hem d'anar, un enllaç... Dic tots, entre moltes coses, faria molta gent que hi segueix caient, eh? Però quan estem en el nostre correu, que se suposa que és un lloc segur, que el que ens arriba allà, doncs allà també hi pot haver gent que se't disfressa, no? I el que ve ara també amb la intel·ligència artificial,
uf,
això és elevarà l'aposta molt més, perquè les capacitats de falsejar, de mascarar les identitats seran cada cop més altes. Llavors, pot ser que arribem a un punt en el qual moltes vegades no sapiguem ben bé si qui hi ha darrere d'aquell correu o hi ha d'aquí hi ha darrere d'aquella trucada, sí, fins i tot, o fins i tot d'aquella videoconferència és qui realment
qui és,
no? I
exacte,
això jo crec que és una de les coses que fa terror.
Això era un cas real, no?, que estàs mencionant. Clar, ell parlava, sí, del capítol Qui és qui, on una empresa doncs està fent una transacció amb una altra empresa, però algú pel mig té la informació d'aquesta operació i els reenvia un correu fent-se passar pels clients. Aleshores, acaben pagant diners a una altra empresa i, bueno, aquí es complica la cosa. Però tu parlaves de la videoconferència feta amb intel·ligència artificial, un deepfake d'un CEO, d'un president, sí, d'una empresa, que es connectava amb un empleat.
No.
Era una imatge falsa i estava parlant amb un avatar que es movia igual que el CEO i parlava igual que el CEO i que va acabar provocant que s'invertissin milers d'euros o que es moguessin de comptes. I això pot passar.
Clar, això pot passar. L'Albert deia, amb cibercrims, que podeu veure a 3CAT, traureu eines per poder combatre-ho i per poder, no?, estar més segurs. Toni, jo et demanaria una, per fer una d'aquestes eines, o potser el que hauríem de tenir més clar. I després hi ha la resta que entrin a 3CAT, no?, i que mirin els capítols.
Doncs jo diria que una de les eines... En els dos casos d'estafes, et donaré dues eines. Una pel que és el ciberassetjament i els problemes emocionals amb els que s'aprofiten alguns ciberdelinqüents. Aquí és parlar. Molts dels casos s'han resolt o han tingut ajuda gràcies a que els pares, l'entorn proper estava enterat o quan s'enterava de què li estava succeint aquell menor d'edat. I l'altre, pel que fa a les estafes, jo diria que fer el contacte de forma autònoma. És a dir, quan ens enganyen, fan una interacció amb nosaltres des d'un origen que desconeixem. Però si nosaltres, per respondre a aquest missatge que ens intenta enganyar o ens demana tal codi... El que fem és contactar directament amb l'empresa, amb el mitjà habitual amb què contactem, una trucada de telèfon et pot salvar d'una ciberestafa.
Per tant, seria una mica el que hem de fer quan ens adonem que ens ataquin, no? Quan és aquest...
O quan tinguis la sensació de que una comunicació no estàs molt segur, veus alguna cosa que... un comportament estrany, no? Sobretot si té a veure amb coses de diners, no? A mi això em va passar poc després de fer aquest capítol. I potser vaig pecar d'accés, no? Però havíem de fer una reforma a casa,
sí,
i llavors estava parlant amb el proveïdor per WhatsApp i llavors em va enviar una factura i quan havia de fer el pagament em diu... mira, en comptes d'aquest número de compte que hi ha a la factura, posa-m'ho, sisplau, en aquest altre. Que és la història d'aquest capítol.
Clar, aquest,
és
no?
Que si veieu el capítol 5 de Cibercrims, entendreu perfectament com em va començar a agafar
tot,
no? I llavors vaig trucar a companyia d'assegurances, comprovar que aquell proveïdor era realment seu, i al final no va passar res, no? Però el modus operandi hi és, no? Llavors... Bueno, no està de més fer, diguéssim, una mica d'accés de comprovació, no?, abans de fer certes coses que ens poden portar que després...
Hem de ser més desconfiats, al final.
Bueno,
una mica de desconfiança no fa mal.
Jo crec que hem de ser desconfiats i quan et sentia parlar, al final, jo crec que una mica el que es resumeix tot és que la tecnologia no ha de suplir el contacte personal, no? És a dir, que hi ha alguna cosa en el contacte personal que podem generar una confiança,
verificar,
que la tecnologia pot ser tot és molt més eteri, no?
Mare meva, no sé, vosaltres heu explicat la història d'aquest CEO que es genera amb intel·ligència artificial, però no sé si, ja per acabar, aquella història, Albert Toni, que us hagi impactat més, no?, de tot el que expliqueu a Cibercrims.
Per mi, bueno, a part de les que ja hem anat comentant, jo en destacaria dues. Una és el cas del Brian Giné, que és l'única història que apareix amb noms i cognoms, que és un noi que va patir bullying i després cyberbullying. I se'n van sortir i ho explica, i és molt valent, i és un cas que, bueno, que és el capítol com més inspirador. I després un altre que va, jo crec que és el més dur de tots, però que s'ha de veure, que és un que tracta sobre l'explotació sexual infantil. És a dir, és la xarxa de pedofilia més gran d'Espanya, que ho va destapar Mossos d'Esquadra, i tenia una vertent molt important a través de la difusió d'aquestes imatges a través d'internet. I és una bona reflexió sobre que les imatges que ens trobem a les xarxes hi ha gent darrere, no?, que no és tot tan virtual com
sembla, no?
Sabates del 37.
Sabates del 37.
Per qui vulgui posar-s'ho aquest vespre...
El capítol 4.
Sí. I un dels meus preferits, jo acabaria amb qui és qui, perquè doncs és aquest sistema de fraus on hi ha personatges doncs, que... Tenen la seva gràcia.
El Lucho, eh?
El Lucho, estic enamorat del Lucho. És un nom fals, aquest, eh?
Però... Sí.
Ah, sí, també, sí. Clar.
Però està molt ben triat, també. Sí.
De fet, excepte aquest capítol que dèiem del Brian, hem mantingut l'anonimat de totes...
De tota la resta,
sí,
no?
De tota la resta, sí. Llavors, les històries les expliquem a través d'una animació que és brutal, jo crec que us encantarà, i li dona com una densitat a la història i fa que sigui molt, molt atractiu.
Nois, doncs, no sé, moltíssimes gràcies per haver-ho portat al 3CAT, aquests cibercrims, perquè de ben segur que en parlarem molt més, no, Toni? Mm-hmm. Té mala pinta, això, vull dir que...
No paren d'augmentar els casos, hi ha xifres que parlen de que els diners que mouen la ciberdelinqüència doncs superen el tràfic d'armes, de Clar. Persones, de drogues, fins i tot. Cada cop va a més i hem d'estar cada cop més conscienciats.
Perquè, mira, ara m'has fet pensar la darrera pregunta, i ja està, eh? Però ara tu deies, què hi ha al darrere dels cibercrims, no? Què és el que es busca?
Bàsicament diners, sempre són diners, el que passa és que després hi ha altres objectius que busquen informació i aquesta informació és la que els acabarà donant els diners, però tot allò que puguem estalviar-nos de digitalitzar-ho doncs és una bona estratègia. Però bueno, això ja us ho aniran explicant els capítols, que a més estan molt ben construïts i t'atrapen i t'ho expliquen molt bé. Uns guions molt bons, ho he de dir també, que els noms de qui ho és responsable no me n'acordo mai, però...
Sí, això és la Carla Gràcia, ha estat la coordinadora de guions d'aquesta sèrie, i després hem comptat doncs, amb el novel·lista Pere Cervantes, amb Jota Quijorna, i bueno, un equip de guionistes que...
I una imatge molt xula, també, que també ajuda molt aquest, sí. No? Aquest format, aquests sí, gràfics...
Sí, tota la part visual, estem supercontents, la vam cuidar molt.
La narració de Belfolk.
És veritat.
Correcte, sí.
És la narració.
La sentíem al principi, la narració de Belfolk,
no?
Que li dona bueno, una presència a tota aquesta animació, que és espectacular.
Toni Noguera, periodista i expert en ciberseguretat, i també la veu, acompanyat de Belfolk, però que ens acompanya en aquest viatge en cibercrims, i el director del programa, que és l'Albert Folk. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer.
Un plaer. Aneu amb compte allà fora, però sobretot aquí dins el mòbil.
També, tota la raó, Toni. Doncs Cibercrims, que ho trobareu a la plataforma 3CAT. Que vagi molt bé.
Vinga.
Gràcies.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre la vanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua.
Dos minuts que passen de dos quarts de cinc de la tarda. Continuem amb fabricació pròpia i ara és moment de rebre, com ja sabeu, cap a aquesta hora, els divendres, el mestre Virgili, el nostre influenciador lingüístic, l'influenciador lingüístic del moment, mestre Josep Maria Virgili, catedràtic emèrit de llengua catalana i membre de Cuiner i Cercle Vallcorba. Mestre.
Molt content de ser aquí.
Bon dia.
Bon dia per la vesprada.
Bon dia
tot el dia. Mentre hi hagi claror de dia.
Aquesta és nova. O sigui, bon dia per la vesprada, eh? També
sí, això ho diuen els valencians, per exemple. Sí. Però ho hauria de dir tothom, eh?
Ho hauria de dir tothom.
Sí, sí.
Val. Bon dia per la vesprada.
Sí, sí.
I el migdia?
Per la vesprà.
Per la vesprà. I el migdia com seria?
Fonèticament.
El migdia cap allà dos de tres?
Bon dia, també.
Bon dia.
Bon dia, clar. Sí, sí. Bon dia al migdia.
Bon dia al migdia.
Si vols, eh? No, de fet, no té tradició, això, però ho podríem dir.
Podríem instaurar-ho, no?
Sí, sí.
Per cert, després li preguntaré, perquè està de gira, podríem dir, amb el Permeteu-me, no? Gairebé.
Se podria dir que sí. Dijous que ve anem a Girona.
A Girona.
Sí, sí.
Va, deixem-ho
si
pel
algun
final.
Gironí,
deixem-ho pel final de
la llibreria Les Voltes.
De l'espai i fem un recopilatori d'aquesta gira que està fent el mestre Virgili amb
gira.
Amb el llibre...
I només dijous a Girona a les 7 del vespre.
Bueno, hi haurà més parades. Ja veuràs.
De la vesprada, millor dit, perquè encara serà de dia.
Anem a fer parelles. Va, quines parelles vol començar avui, mestre? Per on comencem?
És que l'altre dia vas comentar. El mestre Virgili diu que no es pot dir cargol. I sí, sí que es pot dir cargol.
Ah, no.
Sí, sí. Cargol és ben dit. El que jo, fins i tot al diccionari, hi ha cargol, no? Però jo sóc partidari d'escriure caragol amb totes les lletres. Però hauríem de començar per número 1. I el començament és dir que el que se n'hi diu popularment la R fluixa, la R fluixa, que el seu nom correcte seria la R bategant, té tendència a absorbir la vocal neutra. Si al costat té una vocal neutra, la pot absorbir. Sigui una vocal neutra que té davant o una vocal neutra que té darrere. Això és un fenomen general que afecta un munt de mots i que no són els mateixos a tot arreu, sinó que a vegades en un lloc es fa amb un mot, un altre lloc es fa amb un altre mot. És una cosa una mica irregular. No? És una cosa una mica irregular. Mira, i dius, i això per què passa? Si poguéssim, si això fos la televisió i poguéssim ensenyar el que se'n diu el fonograma de la vocal neutra i de la R bategant, veuríem que són molt iguals. El fonograma és una cosa que fan uns aparells que és com una mena de fotografia del so, per entendre's, no? És a dir, dius la T, fonograma de la T, doncs és com una fotografia de la M, de la K, etc, etc, no? Llavors, si poses costat per costat el fonograma de la vocal neutra i el fonograma de la R bategant, són molt iguals, no iguals del tot, però molt iguals. De fet, ja es percep, no? La R, K, R i E sona molt semblant, realment. Fins i tot en anglès, en anglès britànic, sí. El nom de la R bategant li diuen E, el nom que té com a lletra, la E, que és una vocal neutra, no? En realitat, no? Aleshores, això explica, per exemple, que a Riudoms, bé, a Riudoms hi ha molts llocs, ho hem comprovat, també aquí a Barcelona, es diu safreig.
Home, clar.
Es diu safreig.
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 Clar.
Però és que sabem que el nom real és safareig. Però aquesta A, que és una vocal neutra, com que és en contacte amb la herba tagant, doncs queda absorbida i no es diu, i diem safreig. No? Per exemple, safreig. A Riudoms, safreig. Perquè a Riudoms fem unes es tancades com en occidental. De fet, a Torà també deveu dir safreig.
El safreig.
Sí, perquè en català occidental és tancada aquesta E. No? Després, a Riudoms també diem caramull. Però el nom sencer és caramull. Potser hi ha gent que no sap què és un caramull.
Què és un caramull?
Un caramull és agafes un got, per exemple, i l'omples de farina. Llavors el pots omplir arrenat, o sigui, que no sobresurti gens de farina, o el pots omplir del tot i encara al damunt fer una muntanyeta. Aquesta muntanyeta que pots fer de farina, o d'arròs, o de sucre, això se'n diu caramull.
Mmm.
És a dir, per exemple, això ho saben els cuiners.
Els cuiners, clar, anava a dir el Pau Gascó.
Tu pots posar una cullerada de farina o de sucre amb caramull o sense caramull. Mm. És a dir, sense caramull seria arrenada, no? I amb caramull seria fent-hi...
Que sobresortís.
Sí, tal com l'agafes, podríem dir, que normalment hi ha caramull, no? Mm. Doncs a Riudoms, caramull es pronuncia cremull.
Cremull.
Sí, també hi ha aquesta absorció. L'altre és ferèstec, que es pronuncia frèstec, no? L'altre molt conegut, doncs, Teresa i Teresina, que la gent pronuncia a tot arreu Teresa i Teresina.
Clar, i molta gent diu, però com s'escriu?
S'escriu Teresa i s'escriu Teresina, no? Encara que hi hagi aquesta absorció i diguis Teresa i Teresina, desembarassar. Diem desembarassar, però hem de saber què és desembarassar, no? Treure les noses que hi ha
en un lloc. Ara, permeteu-me, ara estava pensant en aquest conte que vos, com que sou un usuari de X, sabreu qui és, el conte de Teresinologia.
Ah, no, no el conec.
No, ja. No el conec.
No, i això que les tresines m'agraden molt.
Ui, doncs l'ha de seguir.
Doncs ja el seguiré.
Perquè cada dia doncs, el que fa és enllaçar un episodi o un fragment de les tresines, diguem-ho bé, enllaçat amb l'actualitat, com encaixaria amb l'actualitat, i està força bé. Per tant, clar, nosaltres ho veiem escrit com taresinologia, però s'hauria de dir...
Tresinologia, perquè sempre hem dit les tresines, i sempre es diu... jo totes les Tereses que conec els dic Teresa. Teresa i Teresina. Sempre s'ha dit així. I és correcte dir-ho, com és correcte dir cargol, però ho hauríem d'escriure amb totes les lletres. Hauríem d'escriure caragol, carabassa, encara que diguem carbassa, com hauríem d'escriure... com tothom escriu Teresina i Teresa, no? Però en tinc més. Per exemple, veremar, és a dir, collir raïms, no? Veremar, hi ha llocs que diuen veremar i llocs que diuen, a Riudoms, per exemple, es diu vermar. És a dir, com que té vocal neutra davant i darrere, la herba tagant, hi ha llocs on absorbeix la del davant i llocs on absorbeix la del darrere. Per exemple, l'altre és els cargols aquells petitons, que se'n diuen caragolins, i hem d'escriure caragolins. Sí. Aquí a Barcelona, o en català central, se'n diu cargolins.
Sí.
A Riudoms li diuen caragolins. És a dir, s'absorbeix la del davant. I com és això? Doncs,
com mira, és,
perquè és una cosa com irregular de la llengua, no? En acabat, a Riudoms diem berenar, barana, però i veritat. Però, en canvi, hi ha llocs que diuen brenar, brana, però i veritat, fins i tot, no? I dos més, per acabar, que són noms propis. L'un és el nom del sant patró dels pagesos, tradicional català.
Galdric.
Sí, però el nom sencer és Galderic.
És veritat.
és Galderic, però com que hi ha una neutra seguida d'una R bategant, doncs es diu Galdric. I està mal dit Galdric? No, està ben dit dir Galdric, com està ben dit dir Tresina, però el nom sencer és Galderic. I l'altre és la vila natal del senyor arquebisbe de Barcelona, que és Caretes, que un dia va sortir i va dir Caretes. Oh, però li diuen Cretes. Sí, però li diuen Cretes per aquest motiu. I, de fet, el nom oficial és Cretes. No? Perquè es va oficialitzar a partir d'aquest canvi, però el nom històric és Caretes. Uh-huh. Doncs ja tenim
aquestes tot parelles. Sí. Però, o sigui, en resum i en conclusió...
En resum, que amb un de Lleida que escriu l'aplec del Caragol, dir-li que ha d'escriure l'aplec del Cargol perquè al diccionari hi van posar Cargol, això seria un desgavell com una casa de pagès estratosfèric, no? Perquè a la zona a Ponent se diu Caragol amb totes les lletres. I jo sóc partidari d'escriure Caragol amb totes les lletres, encara que al diccionari hi hagi Cargol. Caragol i carabassa amb totes les lletres. I tots els altres mots de la llista que hem dit amb totes les lletres sempre els hem d'escriure així. Ara, després, a l'hora de parlar...
De dir-ho.
A l'hora de dir-ho, si dius safreig, doncs no passa res. Si dius Galdric, no passa res. Si dius Cretes, no passa res. I si dius Cargol, tampoc passa res si dius Cargol. No? Però a l'hora d'escriure, ho hem d'escriure amb totes
Correcte,
les lletres.
Correcte, amb totes les lletres.
Aquest seria el missatge, no?
Doncs molt bé.
Que ho hem d'escriure amb totes les lletres, encara que ací i allà la vocal neutra s'absorbeixi.
Clar, sí, sí. Mestre, jo trobo que canviem de tema.
Sí.
Sí? I anem pels castellanismes. Els castellanismes que avui ens proposa el mestre Virgili, no sé si li trepitjaré ara l'espai.
No, no. Trepitjar és un mot perfectament ben dit. O sigui, pots trepitjar una cosa que ha caigut a terra i la pots trepitjar. Això és perfectament correcte. Normalment, a vegades es trepitja involuntàriament i a vegades es trepitja per fer malbé aquella cosa, no? Perquè la vols, doncs, aixafar, no? El que a mi em crida molt l'atenció, em sorprèn molt, és... Cridar l'atenció és una expressió castellana, eh? De fet...
I com s'hauria de dir?
Doncs em sorprèn, no? A mi em sorprèn que la gent, per dir que han estat en una vila, en una comarca, en un país, diguin no l'he trepitjada. Hi ha gent que diu, és que jo no he trepitjat mai Barcelona. Home, jo tampoc, és que trepitjar Barcelona és com malmetre-la, no? Trobo que aquesta expressió la trobo molt desafortunada.
Clar.
Trepitjar un lloc per dir que no hi has estat mai.
Clar.
Jo el que diria és que això no hi he estat mai, o bé no hi he posat mai els peus.
Els peus.
Aquesta expressió sí que té molta tradició.
Mestre, disculpi, ja em disculpareu, però ara que he dit això de posar-hi els peus, hi ha també un error bastant comú, que és el fet de dir aquesta persona s'ha posat en peu, dempeus.
Dempeus, correcte. De peu, incorrecte. I dreta. S'ha posat dret, s'ha posat dempeus, però no s'ha posat de peu. De peu no existeix en català. Sí que podem dir s'ha posat de peus a la galleda.
Ah, això sí.
Això sí, però això no és posar-se dret.
No.
Això és agafar els peus i posar-los dintre de la galleda. Mm. És un altre concepte.
També hi ha el sentit literal, eh? Aquest és el sentit literal, perdó. I a l'altre sentit seria posat els peus a la galleda, volguent dir que l'espifiat.
Sí, clar. Sí, sí. És que, sí, tant si és en sentit real com si és en sentit figurat.
Clar,
sí, sí.
Això és així.
És així, no?
Bueno, llavors, ens queda clar, doncs, que trepitjar... Se trepitja un lloc...
Sí.
No està ben dit. Ara, si trepitges, doncs... al terra.
Sí, o hi ha uns paletes que
sí,
ajusten que en rajolat,
sí.
Dius, escolta, aquí no ho trepitgeu perquè aquest ciment és fresc, no ho trepitgeu. Va. Això és totalment correcte.
D'acord.
Però dir, jo no he trepitjat mai a Alemanya. Home, doncs jo tampoc he trepitjat mai a Alemanya perquè no m'agrada trepitjar a ningú.
Clar.
No? Puc dir que no hi he estat mai a Alemanya o no he posat mai els peus a Alemanya, per exemple.
D'acord, doncs queda clar.
Que no és veritat, eh? Hi vaig estar una vegada.
A on? A on va anar?
Aquell bosc tan famós que hi ha al Raconet de Baix, com li diuen aquell
Raconet bosc? De Baix.
És que ara no em surt el nom. Un bosc molt, molt, molt famós. Selva, n'hi diuen.
La Selva,
Selva Negra.
Negra,
això mateix. Sí. La Selva Negra, vaig estar.
Haig de dir que... Ai, ara anava a dir, una castellanada. M'ho ha xivat la Paula, que era,
sí,
la Selva,
sí,
Negra.
Això és una castellanada.
I com s'hauria de dir?
M'ho ha dit, no?
Però no queda tant.
No, perquè...
No hi és el mot en català?
No, em sembla que ho tenia anotat. Ja us ho diré la setmana que ve.
Mm,
no?
Mestre, l'hem enganxat, eh?
Sí, perquè no... sempre ho dic, el català és tan interferit, el tenim tan interferit, que hi ha una fanyada, realment, eh?
Ui, tant, que hi ha una fanyada.
Que hi ha una fanyada, eh?
Doncs dit això, vos vau estar a la Selva Negra, per tant, no la vau trepitjar, sinó que...
No, hi vaig estar.
Hi vas estar.
I vaig posar els peus.
I vas posar els peus.
Sí.
Jo no sé si vos vareu arribar a tenir una vivenda.
No he tingut mai cap de vivenda. Sempre he tingut habitatge.
Per tant, vivenda no es pot dir en català?
És una castellanada. No és ni el diccionari, eh? Mira que el diccionari hi posen molts castellanismes. Ara, sí que és el llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. I llavors ells s'arrenten les mans i diuen no, nosaltres diem vivenda. Eh? Sempre amb l'esperança que algun dia ho posaran al diccionari, sempre funcionen d'aquesta manera, no? Diem castellanismes, a veure si algun dia els posen al diccionari, però en canvi... El mot català és habitatge. Em sembla que hi ha Ramon Llull i ja parla d'habitatge. És un mot que ha existit sempre en la llengua catalana. I, per tant, no tenim cap necessitat d'adoptar vivenda, que és un llatinisme, és un llatinisme que l'ha adoptat el castellà, però no cal que el català adopti els mateixos llatinismes que adopta el castellà. No? Perquè si jo adopto un llatinisme perquè l'ha adoptat el castellà, això és subordinació al castellà, que és cosa que hi ha gent que no ho veuen així, que sempre surten amb l'excusa, és que és un llatinisme. I, per tant, com que el català deriva del llatí, aquest llatinisme ja el podem acceptar. No? I amb aquest criteri, doncs, s'han acceptat un munt de llatinismes que no té trellat que s'acceptin, no?
Dit això, recuperem el tema del dia de la setmana passada, mm-hmm, perquè ens va quedar pendent. Si no recordo malament, ens vau redactar uns punts a favor de mantenir-nos parlant sempre en català.
M'ho ha xerrat
la Paula?
Per exemple.
Clar, podria ser. M'ho ha xerrat. Clar, és que ara hem entrat a l'Optimot per fer aquesta
ventilar,
recerca.
Per mi ventilar és una habitació carregada. Obre la finestra per ventilar. Per mi seria això, ventilar.
M'ha ventilat aquest secret.
Jo no ho he sentit,
no
he
dit
mai,
eh?
Mai de la vida ho he sentit. No, clar. No és que no ho hagi dit mai, això no ho he sentit,
no ho he sentit mai
a ningú.
Clar.
Xerrat, potser mon pare hauria dit li va xerrar.
Ah, sí?
Me sembla que sí.
Ah, doncs podria tenir sentit, eh? Això m'ho ha xerrat la Paula. Ui, la Paula m'ho xerra molt, molt, moltes coses. No, però allò de ventilar, sí que jo, per exemple, sí que ho he sentit, això de dir... Aquest ja ho ha ventilat tot, volguem dir, aquest ja ho ha xerrat tot. Podem treballar-ho per la setmana que ve, mestre?
Potser sí que en algun lloc se diu... ventilar com a xerrar.
Sí.
Però, clar, com que jo sempre he fet servir xerrar,
clar,
perquè és un verb que el tinc molt arrelat, doncs jo diria, ja li he xerrat.
Bueno, doncs continuem xerrant nosaltres amb el mestre Virgili, perquè ens quedava aquest tema importantíssim que ens proposava el mestre la setmana passada, que és el tema... ens va redactar uns punts a favor de mantenir-nos parlant en català. Si no vaig errada, diria que en tenia 7 de punts
en
a favor.
Sí, sí, tenia 7, sí, sí. I el criteri general és que això ho hem de fer per patriotisme. Si ens creiem que el català és la columna vertebral de la nostra nació, hem de mantenir el català per patriotisme, perquè altrament no ens en sortirem. No ens en sortirem, perquè de gent vinguda de fora que no parla en català, cada dia n'arribarà més. Hi ha gent que li agrada, gent que no li agrada, però en aquest punt no hi entrarem, perquè no ens toca, però la realitat és que hi ha molta gent que no parla català perquè ha vingut de fora. I aleshores, amb aquesta gent hem de mantenir el català. No l'hem d'amagar sota l'estora, no? Si tens una cosa bonica a casa teva, no ho sé, una cosa de decoració penjada en una paret que és molt bonica, doncs la pinces a la paret, no la poses sota l'estora. Si el més important que tenim a Catalunya és la nostra llengua, no l'hem d'amagar, no?
Totalment a favor, totalment d'acord, mestre.
Llavors, primer motiu, per respecte a la nació catalana, a la nostra cultura, als nostres antecessors, que sempre han parlat català, i aleshores, per respecte a ells, doncs nosaltres també parlem en català. Aquest seria el primer punt. El segon punt és, indirectament, menyspreem la nostra llengua. És això que dèiem de posar-la sota l'estora. Dius que el català, com que no té cap valor, doncs canviem al castellà, que és una llengua més prestigiosa i que sembla que sigui superior, no? Tercer punt. Indirectament, diem al nostre interlocutor que no el volem a la nostra comunitat. Sí, perquè aquella persona que ha vingut de fora, no? Doncs, això sobretot quan és col·lectivament, no? Parlo en català amb tothom, però quan m'adreço a aquella persona, li parlo en castellà perquè, que tu no ets d'aquí. Per tant, a tu et parlo en castellà. Això no ho diem mai explícitament, però indirectament li diem, no? De dir, escolta'm, tu ets de fora, per tant, tu et parlo en castellà.
Miri, mestre, m'ha fet pensar, perquè la Juliana Canet, que la segueix a la Juliana Canet,
bueno, una mica sí.
És una gran comunicadora. I sí. Juliana Canet ens deia...
La Rosa.
La Rosa, sí. Juliana Canet.
Dit en tot el respecte.
Sí, sí.
Perquè és que és molt rossa.
I és molt intel·ligent, també. I ella, el que va dir en un d'aquests vídeos que s'ha fet viral, que ella deia... jo parlo tres llengües, el català, el castellà i l'anglès. I el castellà, quan vaig a Madrid, em costa canviar el castellà. Llavors jo sol parlar en català. I clar, diu, això és el que jo vaig entendre del vídeo, eh? Diu, el que em passa és que és això, no em sento estranya amb aquesta situació de que un cambrer s'adreci a mi en castellà, perquè estan a Madrid, no? Però jo li responc en català perquè encara tinc el xip que no em surt el castellà, li costa buscar les paraules en castellà. Diu, però és una situació que no m'és estranya perquè aquí també ens passa. Vull dir, que ella parla en català però li responem en castellà. I això passa a Catalunya.
Sí, sí. Però és que hi ha gent que té el xip posat...
M'entén el que vull dir o no? El sí, que volia sí, dir sí. La Juliana.
Sí. Però hi ha molta gent que té el xip posat que quan li parlen en castellà, doncs ell canvia al castellà.
Sí.
Doncs hauríem de tenir el xip posat de mantenir-lo sempre en català.
Sí.
No? Que aquella persona es diu, ostres, sisplau, és que no t'entenc. A mi, si això m'ho diu algú, t'ho dic de bo de bo, canvio al castellà. Però és que no m'ho diu mai ningú.
Ja.
Feu la prova.
O sigui, som nosaltres.
Som nosaltres, exactament. És a dir, jo què enviaria al castellà si algú em digués que no m'entén?
Escolta, no ho entenc.
Sí, perquè sóc un turista que just he arribat.
Sí.
Doncs jo què enviaria al castellà?
Sí.
Perquè com que enviaria el francès?
Sí.
O l'anglès? Si pogués, no? Que no en sé gaire d'anglès, no?
Quants idiomes parleu?
Home, només tres, podríem dir. Català, castellà i francès, no?
Francès?
Ah, oui, je peux parler en français, si vous voulez.
Ah, oh, sí?
Ah, oui.
Oh,
oui, oui.
Oh, là, là.
Jo sóc de l'època... És que sóc una mica gran i aleshores sóc de l'època
del
francès, no? Però puc dir alguna cosa en anglès
sí.
I puc dir alguna cosa en italià. Sobretot l'italià l'entenc molt. Perquè l'italià s'entén si estàs una mica avesat.
Sí.
Això és costa de parlar-lo, l'italià.
Sí.
Però entendre'l...
Sí. Però, ça va bien?
Ça va bien és francès.
Sí.
I jo capisco. Capisci?
Capisci. Capisci, capisci. Anem per un altre punt.
Sí.
Mestre, que ens queden res, 5 minuts.
Sí, sí.
Important.
Després...
El que dèieu.
En alguns casos, quan la persona... en diuen racialitzada, un mot que a mi no m'agrada gens, sí. Perquè per mi les races no existeixen, perquè només hi ha persones, hi ha tons de pell, hi ha formes, fesomies, però les races no existeixen en els humans. Això és una cosa que ho hem de recalcar moltíssim. Sí que hi ha racistes, per desgràcia, però les races no n'hi ha en els humans, no? Aleshores, per tant, el mot racialitzat a mi em grinyola moltíssim, no? És a dir, trobes una persona amb unes faccions o amb un color de pell que posen en evidència que no és autòcton, i hi ha gent que ja, quan el veuen de juny, lluny, ja li parlen en castellà. Clar, això és una actitud racista, directament. I potser aquella persona no ha pensat mai que allò és una actitud racista. Per què? Perquè ni és racista aquella persona,
sí, sí.
Però perquè és una cosa que es fa inconscientment. Però, ja m'ho deia l'altre dia, una senyora que té unes nebodes, totes dues de pell negra, perquè són adoptades, no? Però les van adoptar quan eren nadons. I, per tant, parlen català nadiu. Són de pell negra, però parlen català nadiu. No? Clar, aquelles nenes estan avorrides, estan fastiguejades perquè tothom es parla en castellà, els veuen la pell negra, doncs ja se'ls adrecen en castellà. Però per això què és? Això és inacceptable. És inacceptable. És a dir, jo d'elles els fumaria un moc a tots els que fan això, no? És que és una actitud racista. Potser la persona que ho fa inconscientment, però és una actitud racista.
Que no ho hem de fer. Ho hem d'evitar fer-ho.
Directament, uh-huh. No? Després, anem per la número 5. Impedim l'aprenentatge de la nostra llengua.
Sí.
És a dir, hi ha gent que arriben a Catalunya i diuen, ostres, la llengua d'aquí és el català, doncs jo aprenc català, no? I van a classes de català, no? Però després, quan surten al carrer, parlen català i se'ls nota un accent. Perquè això és inevitable. Qualsevol persona que parli una llengua que no és la seva, se li notarà un determinat accent. Ho parlàvem en un programa anterior. Uh-huh. No? Aleshores, la gent, com que els noten que parlen amb un accent, i els parlen en castellà. Per això què és? Que és que aquella persona, perquè li parlis en castellà, t'entendrà més?
Clar.
És que hi ha gent que tenen aquesta cosa posada al cap, que el castellà l'entén tothom.
Sí.
Fins i tot al Japó, i a la Xina, i a tot arreu entenen el castellà. I per tant, aquella persona, si li parles en castellà, t'entendrà segur. Doncs això no és així, no? Aquella persona, si ha vingut del Senegal i estudia català, potser t'entendrà més bé en català.
I mestre, vos ho heu estudiat? Perquè alguna vegada sí que jo m'he trobat, personalment, en aquesta situació, que potser he conegut una persona que amb ella, si l'hagués conegut personalment, individualment, haguéssim parlat en català, perquè som les dues catalanes, però l'haver-la conegut potser en un ambient castellà...
Bé, és que jo ja... A mi no em passa això.
Clar, però...
No em passa perquè, com que parlo sempre en català...
Clar, no,
és dir, si jo vaig en un ambient que s'hi parla molt en castellà,
però
jo parlaré també en català.
Clar, però imagini's que es troba a Madrid. Sí. Llavors, clar, a Madrid parla en castellà i coneix una persona que és catalana, però en aquell ambient la cosa
doncs
és
bé, castellà. Això...
I això, però, sap el que vull dir?
Sí, això...
Clar, i després... Costa de canviar.
Sí, costa. Demana un esforç psicològic.
Demana
és
un
veritat,
esforç
no?
psicològic.
Per això hi ha psicòlegs que especialitzats precisament a superar aquesta situació. No?
Sí.
Ara, la Carme Junyent deia que acostumar-se a parlar sempre en català, que és una cosa que hauríem de fer per simple patriotisme, ja sé que els catalans els demanen molt de patriotisme en moltes coses, però hauríem de fer per patriotisme parlar sempre en català, i si ens costa que ens entenguin, doncs ens hi esforcem una miqueta més amb signes o de la manera que sigui, això és un mes d'entrenament. Durant un mes costa, deia la Carme Junyent. Però al cap d'un mes, jo com que fa 40 anys que ho vaig començar a fer aquest entrenament, a mi no em costa gens parlar sempre en castellà.
Jo no sé si ens costarà, en un minut, que ens queda com un punt. O...
Dos.
Ui, no arribem,
No arribem. El tractem de ruc, perquè no pot entendre el català, és el punt 6.
Ah, dic que... Ara m'he quedat una mica perplexa.
I, darrer punt... El fet d'anar canviant el castellà ajuda a acastellanar el nostre català. Si convé, en parlem millor, ho exemplifiquem.
Mestre.
Sí, sí, el tractem de ruc perquè dius, no m'entendrà en català, per no, tant, clar. És com és ruquet i, per tant, li parlo en castellà.
Li doneu pas vos al Pau Massip, que arriba amb les notícies.
Pau Massip, endavant amb les notícies.
Que vagi molt bé,
de
mestre.
De les 5.
Vinga, fins la setmana vinent. Ara tornem,
la setmana vinent.